Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Sempre vaig imaginar la pingüinera de Punta Tombo com una mudança de l'Antàrtida i dels seus pobladors cap a una latitud més civilitzada. Amb la idea preconcebuda que els pingüins són ocells d'iceberg i de mars glaçats, vaig assolir la pingüinera durant el capvespre, un moment màgic per la colònia. Els pingüins estaven massivament al mar per alimentar-se, però també per netejar-se i allisar-se el plomatge. De bon matí, l'espectacle era semblant. La colònia està formada per multitud de caus excavats a l'abric de raquítics arbustos. Una infinitat de pingüins bramaven sonorament mentre es passejaven d'una manera còmica per planures amb suaus ondulacions, esquitxades de restes d'exemplars en estat de momificació. A simple vista, el paisatge de Punta Tombo i de Península Valdés no es diferencia del de la resta de la Patagònia. No obstant, degut a la influència marina i, sobretot, al corrent fred de les Malvines, la península rep més humitat i la seva diversitat biològica és molt més gran. La seva enorme riquesa en peixos i altres organismes marins alimenta una diversitat astoradora d'ànecs, albatros, cormorans, pingüins, llops i elefants marins, dofins i, evidentment, balenes. Per això se la considera l'àrea zoològica més valuosa de l'Argentina. La balena franca austral viu als mars del sud, des del tròpic fins a l'Antàrtida. A Valdés apareix durant la primavera austral per reproduir-se als golfs Nuevo i San José. Les seves aigües tranquil·les faciliten el naixement de les cries. Puerto Pirámides és el punt de partida per observar-les. A Puerto Pirámides hi va arribar el Vasco Lazábal, el primer poblador de la península, durant el 1897. S'hi va establir amb un cavall i 800 ovelles. En el meu cas, em van rebre els seus penya-segats, compostos de gresos fòssils, una estructura típica del litoral argentí. En uns sediments patagònics semblants, Darwin va recollir-hi fòssils i va conrear les seves primeres intuïcions sobre la teoria de l'evolució. Jordi Sargatal, benvingut.
Molt bones.
La península Valdés, un territori situat bastant al sud de Buenos Aires, a la Patagònia argentina.
Sí, la Patagònia.
Tu devies conèixer que existia des de feia anys i panys.
Molts anys. És els llocs apuntats que tenia ganes d'anar-hi.
Perquè això s'apunta, es fa llista.
S'apunta, tinc una llista,
de prioritats.
Que he d'anar, però aquest va ser la meva filla, que està enamorada de les balenes i dels dofins, sobretot de les balenes. Allí havíem fet viatges i els veiem sempre de lluny.
Jordi Sargatal, ornitòleg.
I li vaig dir, aquesta vegada no fallaré. Vaig anar-hi a la millor època, que és el mes d'octubre, i realment ella no s'ho acaba de creure, i arribant a Puerto Pirámides vaig buscar un hotel a davant mateix del mar, i ella arribant allà ansiosa, en el senyor de l'hotel ja li diu, oiga, és verdad que hi va llenar? Sí, però niña, mira com resoplen. I estaven allà fora, i es veia el mar amb unes que treien aigua, xorros d'aigua, d'altres amb la cua fora, d'altres saltant, i es va posar, la meva filla es va posar literalment a plorar d'emoció. I a la tarda vam anar allà amb aquelles barques i les tocàvem.
Sí, perquè és cert que en molts llocs del món ara es veuen balenes, inclús aquí al Golf de Lleó, a Canadà, a Alaska, al riu Sant Llorenç, a Nova Zelanda, en fi, molts llocs. Però és difícil, sovint hi vas i tornes a casa amb la cua entre les cames.
Hem estat fa poc al riu Sant Llorenç i la meva filla no parava de dir, però papa, això no és com Península Valdés. No, i es veuen de propet, però clar, allò és un bici, perquè allò estan a sota la barca.
Va, anem a Península Valdés, arribes a Buenos Aires, m'imagino, i voles fins a Puerto Madryn, que és la població més important.
Exactament. Vàrem volar a Trelew, i a Trelew vàrem anar fins a Puerto Madryn, i allà el primer que val la pena fer és la platja aquella del Doradillo, que és una platja que ja vas cap a Puerto Pirámides i tens les balenes a tocar la platja.
Que ja és emocionant.
Espectacular, perquè jo no em creia que poguessin estar tan a prop de terra. Vull dir que el mar de seguida s'aprofundeix i és impressionant veure-les a tocar. A aquesta època van amb les cries, però veus la gran balena nedant amb la cria darrere. És una cosa realment emocionant.
Però de Puerto Madryn encara t'acostes més i arribes a Puerto Pirámides, efectivament, que es diu Pirámides o per alguna relació amb l'antic Egipte que no acabo d'entendre.
Crec que és una, és una muntanya que hi ha al costat, que és piramidal, diguem-ne, i és el que els va inspirar a posar aquest nom.
I d'aquí, això és la base. Aquí
és la base, és el lloc bàsic, diguem-ne, que d'allà surten aquestes embarcacions. És el que fa anys hi havia només una empresa, ara ja són 7 o 8 empreses.
Que abans eren pescadors, em sembla, la gent que...
Els pescadors.
Molts d'aquests que ara fan observació de balenes eren pescadors.
Clar, són els que tenien barca allà i es va començar a donar a conèixer. La gent anava allà i el que feien era el que hem fet moltes vegades en d'altres llocs que no està desenvolupat. I és buscar un pescador, pagar-li alguna cosa i que et tragués a veure les balenes.
Que no t'havien acabat d'entendre, això, no? De gent que volgués anar allà a veure balenes.
S'hi van acostumar de seguida, eh? És aquell recurs que no entens que funcioni, però quan ells veuen allò que tota la vida han vist, aquelles balenes que no li donen cap importància, i de cop veuen que venen gent de tot el món
que paguen.
I els paguen per veure balenes, de seguida van veure que era millor protegir-les, que es deixin allà, i van muntar hotels, restaurants, botiguetes, i, evidentment, les seves barques es van convertir de barques de pesca en barques per anar a veure balenes, i fan molts més diners que no pas pescant.
Llavors arribes allà, i m'imagino que és un complex comercial, abocat totalment a l'avistament de balenes.
Totalment.
I la resta de fauna que hi ha a la Península Valdés. Per tant, has de triar.
Sí, has de triar.
Ja portaves informació de les empreses.
Les millors en companyies, algunes molt aconsellades, que les porten violes, que t'expliquen més coses, diguem-ne, però per si de cas, no sé, et sembla que vam sortir al final 4 o 5 vegades, o sigui, vam poder triar totes les modalitats, al matí, al migdia, a la tarda, i vam veure, era divertit perquè hi havia sessions que hi havia més cops de cua, quan baixen a menjar molt al fons és quan fan aquells cops de cua, que la cua surt i va regalimant aigua i és preciós. D'altres moments que feien aquells salts que surten totalment fora de la superfície de l'aigua. D'altres moments que estaven tranquil·les sota la barca mateix, amb aquells ulls que tenen petits pel tamany que tenen elles.
Que veus que et miren,
eh? Veien així, et miren i treuen l'ull i et van mirant. És una cosa emocionant, amb la cria que també et mira.
I que tenint el tamany que tenen, podrien volcar o fer volcar la barca, però sense cap mena de problema.
Jo no les tenia totes, perquè pensava, normalment no passa res, ja es diria, No ha passat mai res, però pensava, evidentment, tenen la força suficient.
Perquè rossen, rossen.
Que amb un cop de cua. Aquella potència, quan surten fora, per jugar, fan això sota la barca i t'engeguen en òrbita.
Sí. Parlaves de les platges, no?, de que es veuen tan a prop. Clar, aquí, a Península Valdés, és on s'han vist orques que surten literalment amb tot el cos fora la platja per engrapar un pingüí o una foca i endur-se-la i els reculen per sobre la sorra.
És una cosa espectacular.
S'ha vist aquí,
Sí. A més, tinc un amic, en Jordi Ruiz Olmo, que és un zoòleg important a Catalunya, que s'hi ha viciat i va aparèixer a la revista Quercus un reportatge seu i vaig veure que havia anat no sé quantes vegades i va al nord-est de Península Valdés que les orques, a més, entrenen els seus fills. O sigui, el que ha vist és que abans d'atacar realment les loberies, que en diuen, que són els llocs que hi ha els llops marins, les foques petites, per evitar que els fills, diguem-ne, fracassin a les orques petites i les foques vegin massa el perill, el que fan les orques amb els seus fills és ensenyar-los a avarar, a atacar, però en platges buides. I quan el fill orca sap perfectament sortir a tota potència per agafar les foques, llavors van i ho fan de veritat. Amb la qual quasi no fallen mai cap atac, perquè en saben molt, es posen en llocs correctes, esperen, saben perfectament com ha d'estar la foca i surten amb una potència espectacular, agafen la foca i reculant, cops de cua, tornen cap a l'aigua. És una cosa que només passa en allà a tot el món. Vol dir que hi ha unes famílies que han après, han vist aquest avantatge, diguem-ne, és l'evolució, han vist aquest avantatge, ho van fent i ho van passant de pares a fills.
S'ha parlat molt de la intel·ligència de les balenes, de les orques, però què en sabem realment?
Molt poc. molt poc, són molt intel·ligents. O sigui, em va sorprendre, vaig estar, potser alguna vegada ja havíem parlat, a Great Beacon, que és a les Geòrgies del Sud, quan vam anar a l'Antàrtida.
La tomba de Shackleton.
Josep Dó, jo estava anant a la tomba de Shackleton. En allà cada any processaven 30.000 balenes. Hi havia una indústria balenera potent. Les balenes encara ara no entren a la badia de Great Beacon perquè recorden, i això fa anys, deu fer 100 anys, però encara recorden que en allà hi havia aquesta història. Tota la badia està plena d'ossos de balenes. Per tant, s'han aconseguit transmetre de pares a fills que allà és un mal rotllo anar-hi i no entren.
Informació genètica.
Sí.
Per què hi van les balenes a Península Valdés?
És un lloc on van a criar. És un lloc, diguem-ne, que hi ha unes grans urgències alimentícies. És un lloc, diguem-ne, tranquil, amb molt de menjar, i és allà on elles van a parir, diguem-ne, i saben que allà es poden alimentar bé i no han de córrer gaire per poder, diguem-ne, donar la quantitat de llet, de litres i litres i litres de llet que cada dia mamen les seves cries.
Quants litres mamen una cria de balena?
Una cria de balena em sembla que cada dia són 100 i pico de litres.
100 i pico de litres. Necessiten,
un cert
lloc per alimentar-se. Sí. De fet, hi ha una badia al nord de la península i una al sud.
Exactament.
Una que és visitable i l'altra que està reservada als biòlegs.
Exacte, la que està reservada és la del nord, i la del sud.
El que passa
que també, diguem-ne, estan ja tot ara molt regulat. O sigui, les barques són molt conscients del recurs i el que fan és no molestar en excés per evitar que aquest recurs se'ls invagi, perquè si anessin en pipa massa, al final les balenes poder dirien me'n vaig. Per tant,
un altre lloc.
Totes les barques són molt respectuoses amb aquells recursos que tenen allà.
Península Valdés té aquestes badies, llavors té algunes petites elevacions, el Cerro Piaggio de 110 metres i el Turó del Morro de 109, i després té també algunes salines a l'interior.
Unes llacunes salades. Es havia extret sal, però no són salines. Pròpiament dites, són llacunes salades. I aquí hi ha un projecte molt bonic. Hi ha un personatge i una de les biòlogues que porta barques a Puerto Pirámides i el propietari d'una finca fantàstica que es diu l'Ernestina, que està al nord. Aquest de l'Ernestina té, allà en diuen un pequeño campo. Quan diuen un campo et penses que és un camp.
Però
jo li vaig preguntar, ¿y tu campo cuánto mide? No, tengo 10.000 hectàrees, más o menos.
10.000 hectàrees.
El campo és de 10.000 hectàrees.
I deu anar amb helicòpter per reconèixer-ho.
És tan gros. Clar, tenen xais per allà, uns xais boníssims. Allà ens van fer una nit un xai d'aquests, un cordero a l'estaca, d'aquests que tenen allà, que estàs una hora i mitja veient com es cou.
Però un naturalista hauria de ser vegetarià, no?
Sí, en principi sí, perquè també és veritat que si jo l'hagués de matar aquell xai,
no
és fàcil que no el mataria, però clar, també he de dir que és el xai més bo que he menjat a la meva vida, i a més a més estàs allà, clar, quan veus el xai aquell que s'està fent i dius, bueno, això no ho superem, diu, no, hora i media, però mentrestant platicamos, conversamos.
Són els assados,
clar, els assados aquests, no? I mentrestant et batrien un vins Malbec en un lloc amb una bodega espectacular que vam tastar totes les varietats que hi havia possibles de Malbec i amb altres varietats, va ser fantàstic i un xai boníssim, diguem-ne. Tant és així que m'he fet fer una estaca i ja he reproduït aquí a l'Empordà.
Per fer els assados,
fer els assados aquests a l'Empordà, i ho he fet dues vegades. No m'ha quedat més enllà, però
Déu-n'hi-do.
Ja avisaré, evidentment. No, doncs aquest de l'Ernestina, amb aquesta altra, a la Botazzi, de Puerto Pirámides, estan fent un projecte molt interessant, i és ajuntar unes quantes finques d'aquestes grosses, perquè Península Valdés crec que són cap a 300.000 hectàrees, clar, i s'entra per un lloc molt concret i molt petit, i a dintre, amb la protecció, estan veient també que, a part dels xais, la gent va més a mirar els guanacos, les mares, i ara han vist que ja hi ha pumes, i estan intentant...
A Península Valdés
hi ha pumes. Fins ara, les finques aquestes que tenien xais tenien la figura del leonero, que el leonero era un paio que anava a cavall i anava matant els pumes. I ara s'han adonat...
Clar, perquè fa molt de mal al bestiar.
Sí, però fa mal, pot fer mal, és dir... Fa
no
mal
fa molt
al bestiar.
De mal,
sí, no.
També de menjar el
puma. Sí, però no saben, exacte, de menjar, però no saben ni quants xais tenen. Quan els hi deies... Bueno, però quantos corderos comen? No sé, tengo por aquí, alguno debe comer. Clar que debe comer. Però clar, després han vist que també hi ha gent que pagaria per veure els pumes. I segur que farien molts més diners que no pas amb els xais que tenen allà. A més, si hi ha xais, però també hi ha guanacos, el puma va als guanacos o va a les mares o va a l'altre. Per tant, estan veient que poden canviar, poden treure els xais, les ovelles, poden deixar que hi hagi guanacos, que hi hagi més mares, que hi hagi més llebres patagòniques d'aquelles...
Que la natura funcioni per ella mateixa.
Llavors, Península Valdés pot ser un lloc fantàstic per anar a veure les balenes, però a la vegada anar per dintre a veure aquests saladars que estan plens d'ocells aquàtics. Pots veure, si arribes a veure el puma allà, és un lloc espectacular, realment.
Hi ha les Salines Grandes, la Xica i el Salitral.
Exactament.
Jo he llegit, que són diversos sectors d'aquests que pots trobar-te en aquest terreny, que pel que veig està canviant moltíssim.
Moltíssim, està evolucionant positiu. Moltíssim, i a positiu, més a més hi ha unes... A la costa pots estar estones. Nosaltres vam estar hores asseguts davant d'un grup familiar d'elefants marins. Però quan dic... Estàvem a...
5 metres, 4 metres?
Sí, 5-6 metres.
No són perillosos, en principi.
No, en principi no, però clar, estàvem amb un mascle d'aquests enormes, amb diverses femelles, amb diverses cries.
Però dues tones, tres tones?
Dos o tres tones. Però, a més, jo no ho sabia. Poden baixar a menjar a 1.500 metres de fondària. Jo ho desconeixia absolutament, que vaig fer cara d'incredul, dient, no me lo creo. I després ho he mirat i és veritat. O sigui, com poden arribar a baixar a 1.500 metres de fondària? El mascle, sobretot, perquè tenen aquest pes corporal i aquesta
potència.
Però estàvem allà asseguts, dient que no passava res, però de cop ens girem cap a l'esquerra i venia un altre mascle amb cara de pocs amics a lluitar. I nosaltres estàvem a 5 metres, pensàvem, bueno, aquests sí que comencen a lluitar gaire, i els guies deien, no, quietos, no passa nada. Però clar, però allò que no les tenia totes i no va passar res. Vull dir, el nostre mascle es va inflar, li va ensenyar els ullals i l'altre va marxar, per sort, perquè no sé què hagués passat, perquè clar, si van brallant-se, poder en el fragor de la batalla...
Ullals que són de 20 o 30 centímetres.
Sí. No, i només el pes, encara que no et mosseguin, se llença sobre aquella bèstia i quedes allà sota i no sé què fas.
Es begut oli.
Sí.
Anem a veure balenes. Matí, tarda, què vas triar per començar?
Només arribar, o sigui, va ser arribar allà al matí, que ja havíem vist aquestes del Doradillo, i la primera va ser la tarda, que va ser esplèndid, ja. Però després hi vam tornar l'endemà al matí, l'endemà al migdia, l'endemà a la tarda...
Però això, això requereix una preparació, no pots ficar-te a la barra, et poses una armilla
salvavides, sí.
Tothom que entra a la llanxa entra amb l'armilla posada...
Tothom ha d'anar amb l'armilla, és obligatoríssim.
Aquí no has d'omplir cap requeriment, perquè hi ha llocs a Nova Zelanda, per exemple, et feien omplir un document on et preguntaven si estaves, no en el nostre cas, però les dones, si estaven embarassades, si paties del cor, i pensaves. I per què m'ho pregunten, això? I t'ho preguntaven perquè van llanxes ràpides que volen literalment sobre el mar, i llavors, esclar, aquella velocitat necessitaven saber si eres una persona...
Aquí
et van
fer emplenar algun paper de responsabilitat, diguem-ne, per si passava alguna cosa que no érem responsables, ells no eren responsables.
Està clar.
Però no anàvem pas tan de pressa com a Nova Zelanda, i estat a Nova Zelanda també, i allà van a tota aquesta any. Aquí van molt més pausat perquè no cal anar de pressa,
clar, perquè els tens allà davant mateix. No? Per tant, no fa falta gaire esforç, ni anar amb mar endins, és a dir, que sols una mica i les tens
allà mateix.
I llavors, bé, és contemplar el joc de les balenes.
És contemplar, clar, en la barca vaig veure que hi havia molta gent que anava a només admirar i veure. Nosaltres
vol dir que no fotografiaven?
Alguns sí, però la majoria no. Llavors, nosaltres que anàvem amb aparells per fer fotos bones, ens van deixar posar en el pont de dalt, o sigui, ens deixaven triar llocs bons per anar a fer les fotos, i realment valia molt la pena observar. Hi ha moments que deixava de fer fotos perquè m'ho passava molt més bé observant, però també, clar, tens fotos després que serveix per recordar aquell lance amb la posta de sol contra llum. En fi, hi ha una quantitat...
La cua amb l'aigua regalimant, l'olena saltant...
És impressionant. O sigui, realment és un espectacle que val molt la pena d'anar-lo a veure.
És la balena franca austral.
Exactament.
Aquesta balena quin recorregut fa?
Bàsicament va per tot l'Atlàntic, diguem-ne, va quasi...
L'Atlàntic Nord?
L'Atlàntic Nord no hi arriba.
No.
Aquesta quasi que arriba només al Carib i baixa fins a l'Antàrtida. O sigui, quan estan tipes d'això, se'n van a l'Antàrtida a menjar, però fan només la costa atlàntica.
I llavors no hi pots anar a qualsevol època de l'any?
No. A partir de finals d'octubre comencen a baixar cap al sud. És quan fan les migracions cap al sud.
Abans hi havia un tractor que s'encarregava de treure les llanxes de...
Encara ho fan.
El tractor es ficava ben bé fins dins l'aigua.
Encara ho fan
així. I llavors arrossegava...
Encara ho fan així. Hi ha un tractor que porta la barca fins al rand de mar i llavors se'n va.
I quan torna?
I depèn quan torna l'arrossega. I depèn també de les marees, que ha de fer més o menys trajecte.
Algun moment especial de l'observació? Perquè, clar, observes mares amb les seves cries, observes a vegades grups de balenes, a vegades veus tres o quatre balenes traient la cua simultàniament, molta estona, perquè
no és que tu
l'enganxis per casualitat aquells 10 segons o 5 segons que ha tingut la cua fora, sinó que s'estan molta estona a vegades amb la cua fora. Què fan aquestes balenes?
Jo crec que estan jugant, o sigui, no crec que... Potser són tan llestes que veuen ja que aquests m'estan mirant, deixen treure la cua...
Vols dir que són tan presumides?
Podria ser que sí, però a mi això que preguntaves ara dels moments, també, a part d'aquests moments de la cua, que són espectaculars, que a vegades és com dius, és fugaç, però a vegades és tan estona que et permet allò...
Recrear-t'hi
moltíssim i fer les fotografies amb l'aigua que va baixant com una mena de dutxa, sí. No? Moments de salts, també, que... Per què salten a fora? No.
Per què salten?
S'han de fer unes patacades, unes penxades, no? És espectacular.
Això sí, sí que ha de ser difícil enganxar-ho, eh?
Sí, però
tinc... És difícil de preveure, de predir, no?
Això amb aquelles màquines que teníem abans amb diapositives, que a més et gastaves un carret amb el motor, però ara poses les ràfegues i allò que vas tirant, i clar, cada sortida eren 100 fotos, després la feina que tens és
triar-la, no sé què.
I moments que em deies així espectaculars són bàsicament el moment en què vaig veure l'ull de la femella i de la seva cria mirant-nos, allò que veies ben bé un ull que t'estava observant.
Passava arran de la barca, eh?
Arran de la barca, que dius, aquest en estan mirant. Deuen pensar, ostres, que divertit, no? Clar, està tot el dia en el mar sols i de cop veure que va gent allà a veure't, no? En plan bé, perquè també havia de ser terrible el moment en què hi havia aquells baleners
aquells
que encara passen alguns llocs del món, eh? Per desgràcia,
Noruega
i Japó encara, en fi, aquests els hem de...
Les cacen per raons d'investigació.
Sí, diuen ells, però no és veritat. No, és evident que no és veritat i, per tant, s'haurien de donar vergonya i espero que les noves generacions els hi facin
recapacitin
aquesta història, perquè trobo que matar qualsevol animal fa mal, però matar una balena ho trobo de les coses pitjors que poden fer els humans amb algun animal
com
gros.
Les illes, no? Com les de les illes Feroe, no?
Perquè... Allò és encara és pitjor, perquè allà hi van, és una cosa que diuen que és tradicional. Fins i tot els nens, diguem-ne, més o menys petits, els van introduint i amb cops de destral. A més, maten allà, maten els caps d'olla.
Sí, sí.
Són preciosos i simpàtics. Són coses d'aquestes que
no
són ancestrals. S'entén que fa 500 anys
però, clar,
aquesta gent que no tenien diners ni tenien menjar arribaven aquests caps d'olla i per ells és un recurs que podien viure poder tot l'any. Ara no va així, això.
Bé, també hi ha pingüins.
Sí.
Península Valdés.
Península Valdés. Hi ha una pingüinera Península Valdés que és aquí davant de l'Ernestina, aquesta finca d'aquest amic que té este campo de 10.000 hectàrees. Aquest li van començar a criar fa poc, o sigui, va començar a protegir bé la zona i li van criar 10 parelles, 500, i ara ja en té 250.000. Que és espectacular.
És una pingüinera espectacular,
més
com la
que...
Punta Tombo, que hi ha un milió de pingüins.
Exacte,
no?
És una quarta part de Tombo, però Tombo, que està molt i molt bé, que també hi vam anar, i val molt la pena, està tot amb passeres i t'ho passes molt bé, però aquí, al ser privat, et pots posar assegut a la platja entre la pingüinera i el mar, i aquests pingüins et passen pel costat.
I venen a veure, eh?
Venen a veure.
Venen
a allà i et miren, i van així, i no sé què. És una cosa emocionantíssima també, o sigui, veure com van i veure com lo petosos que són quan caminen, però quan van a l'aigua de seguida són ocells que volen dins l'aigua. Mm. És una cosa realment fantàstica.
Quina espècie són els pingüins?
Són els de Magallanes.
Els de Magallanes, que és un pingüinet petitet.
Petitet, molt, molt, molt petit.
Molt menut. Encara fa més gràcia quan se t'acosta i se't queda allà mirant,
exacte,
no? I torça
sí,
el cap.
Exacte, exacte.
Com vulguem dir,
sí,
quina
sí,
mena
sí.
De pingüí o de... No? Com ens deuen veure nosaltres?
Sí, ens deuen veure com...
Perquè si de la intel·ligència de les balenes en sabem poc, de els pingüins encara molt menys.
Els ocells en sabem cada cop. Hi ha més llibres i és molt divertit poder veure el paral·lelisme de comportaments d'ocells i humans. Hi ha moltes coses, diguem-ne, que fem semblants i és molt divertit.
Per exemple?
Aquests paral·lelismes amb coses de comportaments de pingüins o d'altres ocells. O sigui, no sé, hi ha aquests comportaments socials de salutacions, per exemple, amb les cigonyes, que és les que he mirat més, de com es saluden entre elles, com veus que saluden diferents, és la parella, els fills o un veí o veïna. O sigui, tenen unes pautes de comportament que estic segur que hi ha molts paral·lelismes amb els comportaments humans de relació entre diferents individus.
Ara que em parlaves d'aquestes cigonyes que vas veure l'altre dia als aiguamolls, que em deies, i no eren d'allà perquè venien netes. És a dir, tu inclús saps observar el tipus de plomall que tenen, si la cigonya és d'allà o és estrany.
Les
o és
que
estan
porània, no? Més fixes a l'Empordà, que n'hi ha moltes de sedentàries, tenen el mal costum que a vegades van a menjar els abocadors d'escombraries. Per això es queden a l'hivern, perquè saben menjar crancs americans, els arrossars, que també queden enfangades, i també saben, han vist que hi ha uns llocs que quan no troben crancs americans, perquè ha de ser molt dur, aquest tio pensava, ha de ser molt dur portar un grup de 200 cigonyes en migració. Aquestes van baixar afamades. Clar, quan
tu estaves allà als aigüemolls,
hi ha un abocador amb unes bosses que hi ha menjar dintre, doncs hi van a menjar. Jo estava als aigüemolls i estava ploguent i estava allà al Tres Ponts, que és al mig de la reserva integral dels Estanys, i el cotxe el tenia lluny, però vaig pensar, va, com que no fa fred, em deixaré embullar i a vegades m'agrada allò, integrar-me tant en el medi que quedo xop i em poso dintre l'aigua i no passa res.
No, ja.
Però si després vas a casa i et dutxes amb calent i tot això, eh? I vaig mirar el cel i altíssimes, anaven baixant unes cigonyes i es van parar a davant meu i les tenia totes 200, quasi, acabant, perquè aquestes...
És a dir, plovia aigua i plovien cigonyes.
Cigonyes i anaven planejant, vol dir que venien molt altes perquè havien fet la migració, es havien remuntat lluny i venien. I aquestes, en part, venen tan netes perquè segur que han passat el desert, o sigui, han passat l'Àfrica, o sigui, venien però puríssimes. Per tant, aquestes vol dir que han estat a llocs, diguem-ne, africans, que no hi ha tants abocadors ni tant de fangueig, segurament, i del viatge, de volar, de mullar-se, venien netíssimes. I veient com baixen, amb la pluja, després va sortir el sol, els estanys de color aquell verd d'hivern, el contrast del negre, del blanc i del bec i les potes vermelles de les cigonyes, de veritat que era emocionant. I a més estaven afamades, o sigui, van baixar i de seguida es van posar com en línies avançant i anaven traient cucs, algun cranc...
Espigulant.
I anaven buscant, clar, això que deia abans ha de ser duríssim, ser líder o no, poder, jo crec que tenen líders, gent que...
Un responsable, que saben, un responsable de la migració.
Allà ser un lloc que és un lloc molt bo perquè trobem menjar, ha de ser molt dur anar 200 cigonyes i parar-te en un lloc que estiguin tranquil·les i que puguin recuperar forces per tranquil·litat, que no els espanti ningú, i a més, trobar menjar per poder continuar el viatge.
Home, a vegades els líders fracassen, eh? Quan veus aquestes 200 balenes varades que a vegades apareixen en platges de Nova Zelanda.
Clar.
És que el líder deu haver fallat.
Sí, el deu haver fallat.
Deu haver errat.
Devia pensar en aquí a un lloc bo, passem per aquí,
i no
és així.
Vas veure cigonyes als esteros d'Iberà, que va ser la següent etapa d'Argentina, el teu viatge a Argentina?
Sí, allà hi ha la famosa cigonya Maguari, que és la cigonya que cria a Sud-amèrica. A l'Argentina hi ha una cigonya que és quasi com la nostra, no és tan maca com la nostra d'aquí, però gairebé, i és molt maca també, la cigonya Maguari.
Que
I
és...
És...
Té el bec també, el vermell...
Sí, però més negrós, més fosc. I és molt semblant a la nostra, però amb el bec més fosc.
Com hi vas anar fins als esteros d'Iberà? Perquè estava a tocar del Paraguai,
exacte,
de la frontera del Paraguai, al nord de Buenos Aires.
Vàrem tornar a Buenos Aires, allà vam agafar un altre cotxe perquè ens feia falta un cotxe tot terreny.
No vau anar a veure algun tango abans d'agafar l'avió?
No, de fet vam estar poc a Buenos Aires i vam anar a algun restaurant d'aquests bons també a fer un
filet
de
2 quilos de pes.
D'aquells de bifers i que fas un lío allà amb el chorizo, el bifer i no sé què, però i després vam fer un tot terreny i vam pujar cap a Corrientes i vam arribar als esteros d'Iberà, que de fet allà hi anava a veure un amic. Això ho portava la fundació, ho porta encara, però directament abans, en Douglas Tompkins. I aquest ens va venir a veure a la Pedrera quan existia la Fundació Territori i Paisatge, i esteros d'Iberà fa 700.000 hectàrees. I en Douglas Tompkins, que és el que va crear North Face, Patagònia i una marca de moda a Nova York de quan els executius, en lloc d'anar d'executius el divendres vestint informal, aquest va encertar aquell moment i va fer molts diners, s'ho va vendre tot i s'ha dedicat a comprar terrenys a Xile i Argentina per dedicar a la conservació. Fumut és que fa 2 anys es va morir, ell deia sempre que volia morir així, tenia 70 anys i feia caiac, va saltar una cascada, saltar la cascada ell va caure, va sortir de la canoa, el van trobar al cap d'hores i va morir d'hipotèrmia.
Amb 70 anys.
Amb 70 anys.
Fent caiacs i saltant pels...
Que s'estirava més morir així que no pas
està
morir d'altres maneres, però pobre es va
està
morir.
Clar,
però ha fet una feinada espectacular. I aquest, fa anys, va venir a la Pedrera a veure'ns i recordo que, perquè ja buscava gent, ell va veure que ell és de Califòrnia, entre la mentalitat d'Estats Units i d'Argentina hi havia de posar espanyols perquè entendrien millor. És a dir, era massa contrast entre
un
dia i l'altre. Llavors buscava gent, jo vaig estar en aquell moment, si no arriba a ser per Territori Paisatge, me n'hi vaig, perquè em va parlar de com s'havia d'inundar, ell volia reinundar.
Perquè no està inundat de forma natural?
Sí, s'inunda, però l'espècie humana ha intentat dessecar-ho. I ell el que volia era reinundar-ho, treure les vaques i començar a reintroduir de tot. Va, només em va dir, diu, per com et brillen els ulls, et fitxaria ara mateix. Llavors jo vaig dir, ara em sap greu, però no puc anar-hi. Llavors va fitxar a l'Ignacio Jiménez, un amic naturalista del País Valencià, que s'hi ha estat molts anys, i ara ha fet un llibre fantàstic que es diu Producción de Naturaleza. que és el que és la teoria d'en Douglas Tompkins. O sigui, ell el que va fent allà, les seves 140.000 hectàrees, és treure les vaques...
I han passat de 10.000 a 140.000,
no, no, 140.000. Ah, havia dit 10.000
abans. No, 10.000 a aquell altre amic de Penso de Valdés, que ja ens ha semblat molt.
A 140.000 hectàrees comprades, que aquí sí que va comprar diverses finques. Va treure totes les tanques de filferro d'aquest de pues, va treure les vaques i va començar, primer de tot, a potenciar el que encara quedava, que eren les capibares i els iacarés, que són els caimans, això que n'hi hagués. Després va començar a reintroduir allò que l'espècie humana havia anat traient, que era el venado de les pampas, el ciervo de los pantanos, els pecaris, que són aquesta mena de senglarets petits que hi ha per Sud-amèrica.
L'espècie humana, que eren els guaranís, que vivien abans en aquesta zona.
Exactament, sí, sí, sí. En queden alguns, però en queden pocs en allà.
Es veu que se sentien crits anys enrere, segles enrere.
Segles enrere.
I pensaven, mira, això és que...
Encara queda un guaraní per allà.
Encara queda un guaraní per allà, sí.
Encara... Sí, sí. En alguns poblats del nord que hi havia vestigis...
Deien que es practicaven el canibalisme, és a dir... Que...
Fàcil, molt fàcil. Sí.
Bé,
els pecarís van introduir després el tapir, l'os formiguer gegant, i després han acabat amb el llop aquell de potes llargues, el cuon.
És un llop maquíssim.
És preciós, aquell de potes, és maquíssim. La llúdriga gegant de l'Amazònia, que també s'havia extingit caçada, i el que és més espectacular, que vaig estar en un lloc de cria, i és el jaguar, el jaguareté, que en diuen allà, que a mi han fet una campanya preciosa, que és una cosa d'aquestes per tenir en compte. O sigui, la gent de Corrientes se senten superiors a la resta d'argentins.
Ah,
o sigui,
doncs escolta, ja, ja és,
ja és molt, perquè els argentins se senten, doncs aquests encara més. I van fer uns cartells, això ho pagava tot la Fundació Douglas Tompkins, amb uns jaguars preciosos. El jaguar havia desaparegut, com ha passat en altres llocs, com aquí al Pirineu, amb els llops i amb els ossos, havia desaparegut perquè els caçadors i sobretot els ramaders els havien matat. I van fer uns cartells amb unes imatges precioses de jaguars, maquíssimes, dient... La vida vuelve a Corrientes, Corrientes vuelve a ser lo mejor, Corrientes vuelve a ser vivo, sense cap anagrama, sense res, o sigui, ni Douglas Tompkins Foundation, res, sense res. Eh? No signava ningú.
Només els jaguars.
Només els jaguars. Tan bonic era el cartell que la gent el va començar a posar a les cases, als aparadors, i la gent felicitava el govern de Corrientes dient, que bien que hagáis esto. I estava tan ben fet, i els havien felicitat tant que el govern no va gosar
dir que no
som nosaltres. I es va anar fent aquesta història de que perquè els correntinos fossin encara més complets, havia d'entrar el jaguar. I ha entrat el jaguar. O sigui, l'han criat a una illa al mig de les seves propietats, que és l'illa de San Alonso, una illa que fa 30 quilòmetres per 4. Allà tenen uns tancats espectaculars amb mascles de jaguar, amb femelles de jaguar, les cries les posen amb un tancadet de 20 hectàrees amb capibares i iacarés perquè preguin a caçar, i d'allà els deixen anar. I ara viuen i ningú els hi fa res, i els correntinos estan encantats de que el jaguar sigui l'indicador de que són més que la resta d'Argentina.
És a dir, que vas tenir jaguar...
A tocar. Eh? Sí, no vaig tocar gaire perquè aquests sí que...
Mascles
i femelles.
I femelles.
És una espècie preciosa i no sé si saps que és el fèlid que té la mossegada més potent. O sigui, evidentment, si mossega un tigre és més gros, però sí, la mossegada més potent per pressió és el jaguar, perquè estan adaptats a mossegar les tortugues que hi ha, les tortugues aquàtiques enormes que hi ha per l'Amazònia.
Sí, poden trencar la closca.
I el crani del iacaré. O sigui, poden foradar totalment el crani del iacaré i la closca de la tortuga, amb la qual la seva potència, la pressió que exerceixen les seves mandíbules és superior a la qualsevol altre felí i qualsevol altre mamífer, segurament.
Millor que no hi acostessis
exacte.
Sí. No. I com has visitat aquesta zona? Perquè una zona inundada, que et deus desplaçar-te més amb barques...
Amb barques. No... El que han fet també és que hi ha una colònia, que és la colònia Pellegrini.
Carlos Pellegrini.
Exactament. El lloc bàsic que tenen els del Douglas és el Socorro. I el Socorro és on va tota la gent. Està... I a més, en Douglas Tompkins deia que per demostrar que fas les coses ben fetes, tot ha d'estar perfecte. I les construccions del Socorro, totes les construccions de San Alonso, de la illa, són impressionants. O sigui, són ben fetes.
Adaptades al medi.
Acabades, adaptades al medi, però pintades totes, a més fa servir un color com terra, un ocre, amb un verd. O sigui, tot pintat, tot perfecte.
Queden camuflades.
Camuflades, dir, molt integrades, però perfectes per demostrar que anava en sèrio i que volia fer les coses ben fetes, no? I aquí el Socorro, per tant, estàs en unes cabanes, però magnífiques allà al mig, que no hi ha ni corrent ni res, però amb unes comoditats espectaculars. I al costat hi ha la colònia aquesta Pellegrini, on hi vivien 1.000 persones, més o menys, que mal vivien amb les vaques. i ara podem dir que viuen perfectament, quasi totes 1.000, dedicades a l'ecoturisme, fent de guies en barques, fent de guies a cavall, dedicades a... Clar, aquesta producció de naturaleza ha fet que abans la gent no anava a veure res. No hi havia res a veure, hi havia vaques com tota l'Argentina.
Ara, amb la fauna que has descrit, amb tapirs...
Ara tenen mils de visitants, mils. I aquesta gent de Colonia Pellegrini són els que acompanyen i ara viuen de l'ecoturisme. I aquests espero que salvin la papereta, perquè el problema està en que la Fundació Tompkins es havia compromès a cedir aquests terrenys i les instal·lacions al govern argentí. Doncs clar, Argentina és d'aquests llocs que ells mateixos ho diuen, que seria un gran país si no fos per los argentinos. Vés a saber què faran allà. Espero que hi hagi uns mecanismes legals que facin que no puguin fer gaires bestieses i no tornin a dessecar o a fer marxar tota aquesta fauna que amb tant d'esforç hi han posat la gent de la Douglas Tompkins Foundation.
Esperem. Jordi Sargatal, moltes gràcies.
A tu, com sempre. M'agrada molt reviure amb tu tots aquests viatges.
I tant, a mi també m'agrada molt. Moltes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Vaig engrapar un tamboret i vaig seure a la llarga balconada que envoltava tot el pati central, de forma rectangular, del centre comercial Nana Plaza, a Bangkok. Eren les 7 de la tarda i allò començava a animar-se. A quina hora obren els bars? Vaig preguntar a un ladyboy que seia a prop de mi mirant-se el mòbil. Rectifico, hauria d'haver dit una ladyboy i no pas un ladyboy. Fa uns dies, un estudiós del tema em va renyar en aquest sentit amb l'argument que, si aquestes persones se senten dones, el més lògic és aplicar-los l'article femení. La majoria obren a les 8, va respondre, però al Casanova, on jo treballo, una mica abans, a 2:15. Vaig contemplar el Casanova, situat a pocs metres de distància. Entre el bar i jo, mitja dotzena de ladyboys, les unes assegudes, les altres dretes. Les unes xerrant entre elles, les altres menjant fideus a la balconada. Totes perfectament vestides i maquillades a punt de feina. L'escena es repetia al voltant del pati, on s'alternaven els bars de dones i de ladyboys, i també en els altres dos pisos del complex. I on trobava el segon, el del mig. En total, vaig calcular-hi entre 30 i 40 bars, tots dedicats al mateix negoci. Un centre comercial ben peculiar, doncs. Era molt atractiva, realment, la ladyboy que seia a prop meu. Cabells llargs tirant cap a rogenc brillant, faccions femenines, formes voluptuoses, posat seductor. Vestia el biquini preceptiu i una picardia transparent, oberta per permetre una millor exhibició dels pits generosos. Era evident que la bellesa, ser sexy, era central a la seva vida. Em va explicar, a preguntes meves, que tenia 25 anys, que feia una mica més d'un any que treballava al Casanova i que era d'un poble prop de Bangkok, encara que vivia a la ciutat. I que venia a treballar amb la pròpia moto i arribava un parell d'hores abans per poder-se pentinar i maquillar adequadament a la perruqueria que podia veure a la cantonada d'aquell mateix pis. vaig desviar la mirada cap a la perruqueria i, tot i que s'ubicava a certa distància, vaig notar que estava molt concorreguda. Un negoci fabulós en el context. Imagina't quina mà de clientes. Després, em vaig fixar en l'entrada del complex i em va atrapar l'atenció una noia que arribava tota apressada i que, de sobte, s'aturava a fer una reverència a un templet situat en un racó i després continuava la ruta a correcuita cap al seu bar, escales amunt. Probablement, la noia no disposava de transport autònom com el Ladyboy i depenia d'algú altre que l'acompanyés. Potser el seu nòvio, vés a saber, i s'havia d'adaptar. I parlant de templets i elements religiosos, a l'entrada del Casanova també hi vaig distingir un Ganesh. Tot això, vaig pensar, no és més que l'encarnació de l'animisme subjacent. Dels esprits de sempre, a qui la gent demana prosperitat i per qui la pràctica sexual no mereix cap mena de penalització moral. Vols que anem una estona plegats? Em proposa la Ladyboy de sobte. Al pis de dalt hi ha habitacions per hores. No, potser ara mateix no. Vols un massatge? Insisteix, ampliant l'oferta. Sé fer-ne, de veritat. He treballat de massatgista professional. Vaig pensar que potser ja era hora de bellugar-se. Em vaig alçar, em vaig acomiadar agraint la conversa i vaig enfilar cap a l'escala. Al llarg de la balconada, noies en biquini d'uniforme, menjant, conversant, parlant per telèfon, rient. A l'interior dels diversos locals, que podia veure perquè les cortines estaven obertes, silenci, llums de fluorescents i buidor. I, ocasionalment, alguna treballadora asseguda en mode de descans en un sofà o arreglant alguna taula o alguna cadira. I al carrer, fora del complex, un riu de gent i moltes parades de menjar treballant intensament. Arròs, fideus, peix a la planxa, amanida de papaia verda, sucs, etc. I molts bars i molts hotels, entre els quals alguns de luxe. I és que el centre comercial Nana Plaza no està pas amagat, sinó en una zona molt cèntrica de la ciutat, farcida de visitants, d'homes de negocis i de turistes de tota mena. Quan m'allunyava per l'avinguda de Sucumbit, agraint la fresca de l'aire, pensava que aviat el to del Nana canviaria. A les 8 en punt, tots els bars estarien oberts al públic. A la porta de cada un d'ells, noies o ladyboys intentarien atraure els passants. Als interiors, música tota pastilla, cogós dansant, alcohol i companyia sensual a disposició. I així fins a arribar a les 2 de la matinada, en què s'apagaria la música i s'encendrien les llums fluorescents, gèlides i intensament blanques, i tornaria la buidor. Les noies anirien abandonant el complex vestides de carrer i potser engraparien una mica de menjar en alguna de les parades ambulants. I llavors enfilarien cap a casa seva o potser cap a alguna disco after hour a continuar el negoci.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Retrats del món, amb Cris Ubach, fotògrafa. La Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat gairebé 2 dècades travessant planures, mars, cels i oceans, creuant fronteres a la recerca de persones extraordinàries. Les seves són històries reals, humanes, històries úniques. Són retrats del món.
Veig una dona dempeus al centre d'un escenari. Porta una guitarra a la mà. Les parets de darrere seu estan plenes de fotografies antigues dels grans noms de la música cubana.
Cris Ubach, què tal?
Hola, hola, Toni.
Una dona amb una habitació plena de fotografies a les parets. Això, si no em dones més pistes,
Doncs et diré que estem a Cuba.
A Cuba?
Sí, la primera pista són les fotografies que hi ha a la paret.
Que són de...
Que són dels artistes, dels grans artistes cubans de tots els temps, diguem, no?
Sí, perquè estan entapissades, no hi ha ni un centímetre lliure.
No hi ha ni un centímetre, exactament. Aquesta senyora és la Xiomara Vidal, és una trobadora. Una trobadora de Cuba, saps?
Però els trobadors no eren de l'edat mitjana.
Sí, també n'hi havien, però a Cuba hi ha un moviment musical que neix als anys 60 que es diu La Trova, és la nova trova.
I que són poetes que canten.
Sí, això ve lligat amb alguna cosa que va passar a nivell global sobre els anys 60, va passar tot arreu. Llavors, per exemple, tu recordaràs que el Bob Dylan, per exemple, va treure un disc que es deia Highway 61 Revisited, i per exemple els Beatles van fer el Sgt. Pepper's i a Catalunya, per exemple, teníem la nova cançó. Teníem tots aquells artistes que van fer tota aquella cançó de protesta. I a Cuba va passar una mica el mateix, va ser com un moment històric que en què tothom va començar a sorgir aquests moviments de protesta, de cançó protesta, no?
I van agafar una guitarra.
Van agafar una guitarra
i van recórrer els camins.
Exactament. I a Cuba, per exemple, aquest tipus de cançó protesta que es queixava, no, de moltes coses, per exemple, aquí a Catalunya, que es queixaven del franquisme, es queixaven de moltes injustícies socials, doncs allà a Cuba es va convertir una mica en la banda sonora de la Revolució Cubana, no? Que en aquell moment doncs estava en ple apogeu, no?
I la Xiomara és una d'aquestes...
La Xiomara és una d'aquestes dones que porta 50 anys sent trobadora, que es diu aviat.
Doncs déu-n'hi-do, exactament.
Sí.
I tu com te la trobes, si em permets?
Doncs jo estava fent un reportatge a Santiago de Cuba i vaig tenir molt poquet temps, perquè jo anava a fer un reportatge de Cuba, però no, a Santiago només hi tenia un matí. Llavors vaig decidir anar a veure dues coses bàsiques per mi de Santiago relacionades amb la música. Una va ser la Casa de la Trova, que és això on estem veient a la fotografia. Això és l'escenari, un dels escenaris de la Casa de la Trova.
Que havia de ser un museu.
No, és una sala de concerts.
Ah, o sigui que realment està activa.
Està activa des de llavors, o sigui, porta moltíssims anys oberta, em sap que la van obrir els anys 60, així. Llavors segueixen anant cada dia, obren a les 11 del matí fins al vespre.
I llavors hi ha actuacions
contínues, efectivament.
És que a Cuba es balla, sobretot es balla, no?
Sí, a Cuba es balla i a cada ciutat hi ha la seva Casa de la Trova i el seu lloc on va la gent a tocar i a escoltar. I no només els turistes, que malgrat el que pugui semblar, sí que a l'Havana, per exemple, hi ha llocs que estan molt turistitzats, no? La Floridita, la Bodeguita de Medio, tot això que va posar de moda el Hemingway en aquella època. Sí que hi ha molts turistes, però... molts locals segueixen anant-hi, o sigui, els cubans van en aquests llocs i van a fer les seves pròpies festes, no?
Però llavors que obrin al matí, què vol dir? Que no treballa la gent allà? O que poden
sí que treballen.
Escoltar música i a ballar a les 11 del matí?
Sí, jo hi vaig anar a les 11 del matí i hi havia 5 o 6 persones que eren d'allà de Santiago de Cuba que estaven allà escoltant a la Xiomara, perquè hi vaig anar i just estava ella, me la vaig trobar de casualitat.
Amb la seva guitarra?
Amb la seva guitarra, estava allà cantant davant dels parroquians, que de fet tots eren cubans, no n'hi havia cap estranger. S'ha de dir que Santiago no és tan turística com l'Havana
no,
i altres
clar,
llocs, no?
Està a l'extrem de l'illa sud, no?
Efectivament.
El sud de l'illa.
Això sí. Mateix. És l'antiga capital.
Exacte. I què et va explicar la Xiomara?
La Xiomara em va explicar que ella portava... Bueno, el primer vaig estar escoltant-la i ella estava allà tocant amb la seva guitarra, venia els seus CDs que els tenien allà, i ella em va explicar doncs, que portava 50 anys doncs, cantant trova, no? Ella, clar, havia conegut a tots els grans de la música, ella havia conegut a l'Ibrahim Ferrer, el Compay Segundo, tots aquests components del Bonavista Social Club i molts altres, no? La trova, de fet, segueix sent a Cuba una música molt reconeguda i molt preuada, no? De fet, hi ha grans autors que han transcendit les fronteres, com per exemple són el Silvio Rodríguez, el Pablo Milanés, no? El Silvio Rodríguez, per exemple, té una cançó que es diu Canción Urgente para Nicaragua, que la va fer doncs, en recolzament en aquella Nicaragua sandinista. No? Si escoltes la lletra...
Sí,
doncs
que de lluny, aquella Nicaragua. Fixa't tu, el Daniel Ortega, no? De derrocar un dictador, esdevenir ell mateix dictador.
Això mateix.
Sí, aquestes conversions... que s'han vist malauradament tantes vegades.
Sí,
no?
Una mica el que va passar a Cuba mateix. No?
Sí, tant,
amb els líders de la revolució que es van convertir en una altra cosa, no? Després.
Tot es podreix.
Exacte, sí.
Els trobadors cubans representen una actitud davant de la vida, d'alguna forma, no?
Sí.
Una forma de cantar l'home, el seu entorn, els seus sentiments.
És una manera de fer, d'alguna manera, de fer política, també. Perquè és una manera d'arribar a la població, a enviar un missatge, no?
En aquest
cas revolucionari, de recolzament al sistema. O, per exemple, aquí a Catalunya, quan el Joan Manel Serrat o els 16 jutges feien totes aquestes cançons, doncs, queixant-se del franquisme, posant sobre la tela...
O el llac amb la gallineta.
Ah, efectivament, no? Llavors, sí, clar, ells d'alguna manera transmeten un missatge a la població. És una manera de fer política, al meu entendre.
I encara té sentit fer cançó protesta a Cuba? Com vas veure el país? Ja sé que vas anar molt ràpida, eh?
Però... No, vaig anar ràpida a Santiago, que només vaig veure això i vaig anar al cementeri de Santa Ifigenia, que és on estan tots aquests músics enterrats.
Uf, deu ser magnífic, no?
Sí, està molt bé. Tota la part, per mi, que li diuen el Camino de la Trova, que és on hi ha molts d'aquests trobadors enterrats. Però, bueno, ara s'ha convertit, últimament s'ha posat de moda, perquè, clar, lògicament està enterrat el Fidel Castro.
Està clar.
Llavors s'ha convertit per molts en un lloc de peregrinació, no? Per als
I està ple de gent, amunt i avall.
Sí.
Com és el cementiri? Perquè ens l'imaginem.
A veure, és un cementiri a l'estil americà, no és d'aquests de nichos com els que tenim aquí. És un cementiri d'aquests que la gent està enterrada a terra, per dir-ho d'alguna manera. I les tombes estan a terra amb les creus i són panteons més o menys petits o més o menys rics en funció de cada família.
Enjardinats, no? Amb flors...
Sí. Llavors, clar, tens des de panteons enormes, com és el del José Martí, que és un dels... Bueno, aquest és el més important
fundadors.
Que hi ha. Un dels fundadors. Doncs aquest té un panteó immens, que és patrimoni, diguem, nacional, no? O el del Fidel Castro, per exemple, que és una gran roca... Ell no va voler que li posessin cap figura seva, i és una gran roca, per exemple, que posa Fidel.
Que és el que d'ell, no?
Sí, una mica això.
De pedra picada.
Això no? Mateix.
Un líder de pedra picada.
I després doncs, tens tota una sèrie de panteons d'aquests doncs, amb àngels, amb... Bueno, ja et dic, n'hi ha de molt rics, n'hi ha de molt pobres. No?
I per és exemple, gran? Digues.
Sí que és gran,
per
sí
exemple,
que és gran.
Per
anava a dir-te que hi ha el del Compay Segundo, que doncs, és una làpida que té les flores de la vida, que va ser un dels seus àlbums, amb totes les seves flors, que em sembla que són 94 o 93 flors, que són els anys que ell va viure, i una guitarra, no? Doncs, bueno, cada un té el seu estil, tan viu com mort, no?, al final.
Aquestes són tombes amb banda sonora, pràcticament.
Sí,
no?
Sí.
Els del Compay Segundo.
I... Sí, sí. Allà mateix també està enterrat el Pepe Sánchez, que és un dels que va crear el Son, que el Son és una de les grans músiques de
cubana.
Cuba, no? Sí. I em preguntava sobre com veig Cuba. Cuba...
Sí, com l'has vist, tu hi havies estat anys enrere i has tornat ara.
Sí, jo vaig estar fa 5 anys i el canvi més al·lucinant que he vist ha sigut l'entrada d'internet a l'illa. No? Jo fa 5 anys vaig anar, internet era gairebé una entelèquia, els hotels deien que tenien internet i era impossible connectar-se, i ara hi ha wifi a tot arreu. Bueno, a tot arreu, a moltes places públiques, a tots els hotels en tenen, i és per mi la nova revolució cubana.
I la gent en té? Ha arribat a la gent també? Perquè una cosa és que arribi als hotels,
sí,
on hi van els estrangers, i l'altra és que arribi a les cases.
Sí, de fet, un dels grans canvis, el primer canvi només baixar de l'avió allà a Santiago, que vaig estar poquetes hores, a la plaça on hi ha l'Ajuntament de Santiago, que és la plaça central on hi ha la catedral, etc. Molta gent sentava als bancs amb el mòbil a la mà, doncs, bueno, enviant WhatsApps o mirant Facebook o el que fos, no? Ells compren unes targetes de... Bueno, ells o tu quan hi vas, eh? Compres unes targetes de mitja hora o d'una hora, llavors et pots connectar a les xarxes de wifi i tirar milla.
És a dir, que Cuba també ha entrat en la virtualitat, no?
Exactament.
Allò que veus la gent caminant pel carrer com zombis.
Sí.
No?
Una mica
ficats
sí.
A la pantalla, no?
Sí.
A la realitat que els envolta, sinó en la realitat virtual.
Sí, sí que passa. I això és una cosa que és la primera imatge que jo vaig tenir de diferència, no? De dir, ostres, aquí està tota la gent amb el mòbil, no? I és això. No van caminant pel carrer, perquè el 3G encara encara una cosa molt lluny, però sí que en les zones on hi ha wifi, a prop dels hotels o les places, veus a tota la gent sentats a terra o sentats en un banc, doncs, connectant-se amb els seus amics familiars.
Espero que l'arribada de la virtualitat no acabi amb la música cubana, ni amb la trova.
Esperem que no. Jo crec que li queden molts anys a Cuba de ser Cuba tal qual la coneixem avui.
Esperem-ho.
Li venen canvis, però crec que encara trigaran, eh?
Cris Ubach, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
La Xiomara Vidal, un retrat del món més amb la Cris Ubach. Per cert, el teniu a l'abast a Instagram, @ Chris Ubach, un acostament a la vida nocturna de les Ladyboys de Tailàndia i una expedició de natura a la península Valdés i als esteros d'Iberà a l'Argentina amb Jordi Sargatal. Res més, Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramonet, de Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès, us agraïm que hagueu compartit amb nosaltres el recorregut d'avui. Seguirem. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els Latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.